El Palau de Congressos de Catalunya acull avui el Dia de l'Emprenedor. És un certamen farcit de conferències, entre les quals una que es diu El Barça, anàlisi del seu model de negoci, i la dictarà el vicepresident econòmic del Futbol Club Barcelona, Ferran Soriano. Avui al matí de Catalunya Ràdio ha volgut convidar al Dia de l'Emprenedor Ferran Soriano, justament per parlar d'això, de ser emprenedor, però, esclar, naturalment també analitzar l'actualitat blaugrana, sobretot des del negociat que li pertoca, que és la vicepresidència econòmica del club. Senyor Soriano, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Aviam, per ser emprenedor, què és el primer que s'ha de tenir en compte?
Doncs jo crec que primer s'ha de tenir moltes ganes. I quan dic moltes em refereixo a moltíssimes ganes, eh? I ja tinc una anècdota de la que sempre me'n recordo, quan em van convidar un dia en un fòrum d'emprenedors on hi havia gent que expressava el seu interès en ser emprenedor, no? Hi havia una noia que va dir: jo vull ser emprenedor perquè vull balancejar millor la meva vida, no? Diu, perquè jo ara treballo molt a la meva empresa i després he de cuidar els meus fills i la família i vull ser la propietària de mi mateixa per balancejar millor la meva vida, no? I jo em vaig emocionar negativament, no? I vaig dir: escolta, no ho has entès, no va d'això, no? Ser emprenedor vol dir desequilibrar la vida d'un, perquè l'emprenedor passa les 24 hores al dia, els 7 dies de la setmana, pensant en l'empresa i naturalment desequilibra la seva vida, no? I per tant jo crec que el primer que fa falta és tenir-ne moltes ganes.
Per tant, algú que pensi que el més important és tenir un horari molt concret d'allò de 8 hores o una estabilitat laboral o local, és a dir, que no el canviïn de lloc, doncs tots aquests que ho deixin córrer.
Absolutament. És a dir, ser emprenedor vol dir enfocar-se gairebé completament en una cosa i fer-ho per gust, no? Els autèntics emprenedors són gent que gaudeix molt del que fa, que abraça la incertesa, no? És a dir, que quan les coses són incertes i no saps a quina hora plegaràs, ni si cobraràs aquest mes o no, doncs això quasi que et dona una força, una adrenalina per seguir empenyent, no?
Val. Nosaltres estem perdent capacitat emprenedora. Hi havia aquesta enquesta que deia que el 65% dels joves a Catalunya volen ser funcionaris, volen treballar a l'administració o volen ser directament treballadors per compte aliè, que no volen tirar endavant el seu negoci.
Jo crec que aquesta seria una notícia negativa, no? En general, per qualsevol país i per Catalunya, que té una tradició emprenedora del segle XX extraordinària, no? Però jo també sento aquest perill de que la gent jove doncs tingui menys incentius per prendre riscos, per ser emprenedors. De fet, és que fa uns anys era més fàcil, no? Perquè hi havia un incentiu que era l'incentiu de la riquesa material, no? És a dir, tots tenim, els de la meva edat, tenim un pare que quan explica el dia que va guanyar suficients diners per comprar-se uns 600, no? És el dia més feliç de la seva vida, no? Avui, els nois que tenen 18 anys, ja han anat, van esquiar amb un tot terreny que val 10 vegades més que uns 600, tenen totes les necessitats materials cobertes i, per tant, incentivar-los només amb el benestar material és impossible. I els hem d'incentivar, i s'han d'incentivar, crec, amb la idea i la voluntat de tenir una vida plena, de fer coses que són on hi ha creativitat, on hi ha possibilitat d'omplir la teva vida amb coses interessants.
No? Sí, dir-li clarament a un noi que difícilment viurà millor que ara, amb unes condicions superiors a les d'ara. Sí, fem un promig, no? Una mitjana, aproximadament.
Això segur, segur. I que de fet, l'objectiu natural i el més important per ser emprenedor no és guanyar molts diners. Es poden guanyar diners d'altres formes. I, de fet, el que entri en el món de l'entrepreneurisme només per guanyar diners s'equivoca, no? Perquè els costos que té, l'esforç que necessita, els has de fer perquè realment t'apassiona el que fas, perquè et lleves cada dia al matí amb moltes ganes de fer aquella feina. No?
Això em recordo un advocat que em va dir: mira, diu, jo no tinc temps de guanyar diners perquè treballo tot el dia. Diu, els que guanyen diners són els que juguen a borsa, però jo tinc temps de jugar a borsa. Seria això? Estaria d'acord?
Sí, sí, i tant. Has de tenir passió pel que fas, no? I hi ha gent que té passió per temes i que té la força i la flexibilitat i té el valor de ser emprenedor. Aquests ho fan i se'n surten.
Molt bé, imaginem-nos que tenim ganes, va, que volem ser emprenedors. Per on comencem a pensar un negoci? M'hi poso alguna cosa que m'agradi molt, per exemple?
Sí, aquest és un camí. Deixa'm que et digui, hi ha un llibre que està a punt de sortir, que l'ha escrit un amic meu que es diu Fernando Trias de Bes, que ha entrevistat a diverses persones, inclòs a mi, sobre els factors negatius, no? Les dificultats de ser emprenedor. El llibre, de fet, es diu El libro negro de l'emprendedor, no? Llavors, el primer que hauria de fer un és llegir-se aquest llibre. Si passes els filtres i veus tot el que et pot passar, doncs pot ser un emprenedor. El primer que tens que fer és escollir el terreny de joc, o sigui, escollir la indústria. de què vull ser un emprenedor. Has de ser un emprenedor d'una cosa que t'agradi per poder tenir aquesta trampera al matí de que vaig a treballar en una cosa que m'interessa. Però has d'escollir un terreny de joc, una indústria que tingui algunes característiques, que sigui una indústria en creixement, perquè normalment és molt difícil prendre negoci i quota de mercat a d'altres i és millor estar en una indústria que creix, no? Una indústria on es guanyin diners, no? Aquell que vol ser emprenedor en una indústria madura que no creix ningú i es perden diners, doncs s'equivoca. I també, molt important, una indústria on hi hagi discontinuïtats, on passi alguna cosa, on hi hagi un canvi social, tecnològic, un canvi d'alguna mena que doni una esquerda perquè els petits hi puguin entrar. No?
Ja, però si estàs discontinu, igual jo invento o penso en una cosa que d'aquí 2 anys ja no servirà.
És que una altra cosa molt important que acabes de dir és que no t'has d'enganxar a la idea original, t'has d'enganxar a l'intent original. No? Si tu vols treballar en aquesta indústria i vols fer no sé quina cosa, segurament la primera idea que tens no és una bona idea. I els emprenedors que fracassen alguns són els que s'enganxen a la idea original. I els que triomfen són els que agafen aquesta idea i la fan flexible, és com un riu, no? Que té els seus meandres, que té salts d'aigua, que té llacs, però que al final adaptes la idea a allò que el mercat demana.
S'atreviria ara a dir algun sector que cregui que és d'aquests emergents i que té escletxes per entrar-hi?
Sí, n'hi ha diversos, no? Per exemple, el vostre, no? El de la comunicació. No? Quan estudiem, els que estudiem, què fan els joves en respecte als mitjans, no? Si miren molt la tele o no, doncs ens adonem que els joves no miren la tele i els joves són
consumidors. No la miren tant.
La miren menys que la mirava jo o tu, no?
Sí, sí.
Hi ha canvis socials en el comportament de la gent jove que fa que hi hagi oportunitats, perquè es dediquen molt més a interactuar amb el món a través d'internet i aquí hi ha oportunitats de parlar amb aquests joves i de donar-los el que volen. I les empreses grans, tradicionals, els anunciants, no? Els mitjans de comunicació, per fer això, tardaran més, ho faran més a poc i, per tant, hi ha espai perquè els petits es colin.
Mm-hmm. Altres sectors?
Sí, tot el que té a veure amb la tecnologia, per exemple, no? Hem viscut un salt tecnològic important els últims anys i això fa que es trenqui, que canviïn les formes de viure i els efectes que això té. També en l'oci, no? Doncs la gent cada cop menja menys a casa i més a fora i per tant hi ha oportunitats de donar serveis d'alimentació millors i de vacances també, a mesura que el nivell de vida puja i la gent fa més vacances, això genera dos coses, no? Primer, que hi ha una oportunitat perquè més gent faci vacances i també que els que feien vacances fa 10 anys d'una forma, ara volen una altra mena de vacances, no? I per tant hi ha espai perquè algú innovi i ofereixi doncs, vacances més diferents d'altres perfils, amb altres continguts, etc.
És 11:45, estem escoltant amb molta atenció aquests consells o aquestes idees de Ferran Soriano a propòsit de ser emprenedor. Fem una pausa i continuem de seguida.
Quant de temps perds solucionant problemes amb el PC? 114.000 virus? En un Mac? No, gràcies. Canvia't a Mac i descobreix que simplement funciona. Si t'agrada l'iPod, t'encantarà el Mac. Vine a conèixer els nous portàtils MacBook Intel Core 2 Duo i descobreix què fàcil i divertit és. A l'ANAC, on si no.
Madrid és increïble. He recorregut els seus pobles, els seus castells. He tancat els meus ulls als seus parcs. M'he perdut dins dels seus comerços. M'he enamorat.
Doncs me n'alegro, senyoreta, però ha trucat a un taller de cotxes.
El cel, la terra, Madrid, el teu món, Turisme de Madrid, Comunitat de Madrid, la suma de tots dos.
Des de 1927, Arròs Montsià representa l'esforç i el treball d'una cooperativa que només envasa els grans més selectes. Arròs Montsià s'elabora cuidant meticulosament tot el procés per aconseguir un arròs amb el 0% de matèria grassa i garantint la qualitat des de la sembra fins al plat. Arròs Montsià, des de fa 80 anys, oferint un producte sa per naturalesa.
Tothom es recorda dels primers i dels segons. Línia Directa recorda dels tercers, perquè ara t'ofereix l'assegurança de cotxe a tercers per només 199 euros. No des de ni fins a. Només 199 euros. Si ets bon conductor, Línia Directa respon. Truca ara al 902-123-308. 902-123-308.
Grans espais, grans plataformes, grans infraestructures en àrees metropolitanes i perifèriques. I fem-ho créixer amb SAIM, el Saló d'Espais Empresarials, Comercials, Logístics i Industrials. La gran cita del sector immobiliari, industrial i comercial a Feria de Madrid. Del 20 al 22 de març, només professionals. I fem-ho créixer amb tu.
Festival Magdalena, Piezas Conectades. Trobada Internacional de Creadores Escèniques. A Barcelona, Teatre Contemporani. A l'espai Francesca Bonmesson i altres punts de la ciutat. Més informació a la nostra web magdalenabarcelona.org.
Visca! Ja m'he comprat el pis.
I la hipoteca?
El congelador.
Si compra un habitatge a Don Piso, pagarà només el 3,75% d'interès durant els 3 primers anys, sense cap tipus de pujada. I a partir del quart any, només l'interès vigent. És la hipoteca congelada de Don Piso. Informis en el 922-22-22. Don Piso.
Hola.
Hola, que volia res?
Sí, prengui nota. Jo buscava un televisor LCD de 37 polzades, de marca, amb Full HD i TDT, a bon preu. Ah, i que me l'instal·lin a casa.
De seguida. I si vol, li porto també unes olivetes i així va fent boca. Ni que això fos milar.
Tant de bo tothom pogués oferir el més nou en televisors LCD al millor preu. A Milar sí que podem. A més, t'ho portem a casa. Vine a Milar. Així és molt més fàcil, oi?
És Milar, és fàcil.
He tornat a sortir tard de la feina un altre dia que gairebé no arribo. Tu com t'ho fas?
Alguns dies l'ha nevat l'atisme i en Pau a música i dissabte anem a fer un pícnic al Parc del Fòrum. Voleu venir?
Sí que estàs organitzada.
Ara a Barcelona tenim la nova guia i avui què fem?
Nova guia i avui què fem? Un munt d'idees per disfrutar i planificar el temps de lleure de la família. Troba-la a les oficines d'atenció al ciutadà. Ajuntament de Barcelona.
Posa't bonito amb la dessuadora de Ronaldinho Gaucho que t'ofereix el periòdico en exclusiva per 9,95 euros més els cupons i en 3 talles diferents. El diumenge 18 t'entregarem la cartilla.
Catalunya Ràdio.
Estem entrevistant Ferran Soriano, vicepresident econòmic del Futbol Club Barcelona, en el Dia de l'Emprenedor. Vostè deia, home, per exemple, fixar-se en quins segments de mercat hi pot haver una escletxa per entrar-hi, però i no es pot crear res de nou. Vull dir, no sé qui deia, la gent no sap què vol fins que no li dones. Com podem pensar una cosa que la gent no sap que la vol però que te la comprarà?
Tens tota la raó, és molt important avui pels emprenedors i per totes les empreses que volen innovar. Anar a preguntar a la gent el que vol és inútil, perquè està, no lliga amb el concepte de sorpresa, no? Avui, que els consumidors tenim de tot i bo, per poder vendre alguna cosa has de sorprendre els qui compren, i naturalment ningú et dirà què li sorprendrà, no? Per tant, jo crec que la recepta aquí és observar a la gent, observar com pensa, com actua, els seus valors, com compren o no compren un producte, i tenir la creativitat suficient per pensar solucions noves, innovadores, sorprenents.
Però un dia vaig pensar un negoci, que és el... De debò, vull dir, no vaig pensar que m'hi dedicaria, però vaig pensar que potser podria ser negoci portar un esmorzar una miqueta més consistent a la gent a les cases el diumenge al matí. Portar els croissants, diguéssim, una xocolata desfeta. I em van dir, no, això ja ho vam provar uns i no els hi va funcionar.
És molt, molt interessant això que dius, perquè... Quan tens una idea, el primer que tens que pensar és que hi ha 10.000 persones al món que han tingut la mateixa idea, no? I per tant, la clau, la diferència no és tenir la idea genial, perquè hi ha molta gent que té una idea bona, sinó posar-la en pràctica, és a dir, trobar la forma de la idea, no? De quina forma es podrien entregar aquests esmorzars a les cases de forma eficient, econòmica, sí, etcètera, no? I després, en aquest cas, tens que anar a tastar-ho, tens que anar a preguntar a la gent, tens que anar a dir, escolta, tinc aquesta idea, li portaré això, està disposat a comprar-ho o no? I algunes vegades el que passa és que la gent sobreestima l'interès dels consumidors en pagar per les coses, no? És a dir, que hi ha gent que et diria, sí, jo estaria encantat de tenir el xocolata amb xurros al matí, i quan li diguis que val 6 euros, dirà, moment, no?
Ja. A l'hora de fer equip, en què ets de pensar primer? Amb un gerent, amb un tio tan genial com ho pugui ser jo, és a dir, un creatiu com jo, o què fem?
Aquest és un altre tema cabdal, no? Hi ha una màxima que és d'aquella que diu, no? Millor sol que mal acompanyat, no? Mm-hmm. A l'emprenedor, en general, hi ha molts emprenedors que van sols i fan bé d'anar sols. Ara, el millor de tot és tenir un equip, estar amb gent que et compenetris, que aportin coses diferents a tu, no? I això no vol dir... A vegades veus algú que diu, no, mira, jo faré una empresa amb la meva cunyada i el meu amic. Llavors, la meva cunyada no treballarà gaire perquè a la tarda ha de portar els nens a l'escola, però el meu amic s'hi treballarà pels matins i tots tindrem el mateix percentatge. No. És a dir, has de buscar gent que aporti coses a l'empresa que tu no tinguis. Si tu ets molt creatiu, doncs hauràs de buscar un altre que sigui menys creatiu i més assenyat, no? I a tothom li has de donar segons el que aporti. Perquè quan no, t'acabes barallant, no? De fet, una màxima que es diu és, quan tinguis un soci, el primer que tens que discutir és com ens separarem, no? Quan ens vagi malament, si ens va malament, com ens separarem.
Ah, però això és molt catastròfic només començar, no?
Sí, però al final és una forma de posar les coses sobre el paper i d'afinar molt bé què fa un, què fa un altre, i donar-li valor, o sigui, pagar a cadascú segons el que aporta, no? No segons l'amistat o l'emoció d'aquell dia, que igual el dia següent canvia, no?
Ja. Digui, perdó.
No, anava a dir que jo crec que hi ha tres perfils bàsics en un equip d'emprenedors, no? Sempre hi ha un il·luminat, sempre hi ha un visionari, sempre hi ha algú que té l'empenta i la visió i la força i l'emoció i diu, anem a fer això, i quan descobrim que les coses no van gaire bé o que és més difícil del que semblava, tindré la força per tirar endavant i té la visió, no? Després hi ha un altre perfil que li podríem dir el doctor no, no? Aquell que diu que no a tot. El que té perfil una mica més financer, el que té el cap fred, posa el cap a la nevera, fa els números i diu, escolta, això que esteu dient és una animalada i no surt. Planificador... Mm. I després hi ha un altre perfil que m'agradaria dir-li l'esquena, no? Aquell que s'ho carrega tot a l'esquena, no? Perquè a vegades hi ha parelles d'un que és molt visionari i el doctor no, però al final ningú fa res. I fa falta algú que digui, val, ja ho faré jo, no? I agafo la feina i la faig.
Permeti'm, l'il·luminat és la porta, el doctor no és Soriano, i el de l'esquena qui seria?
No és veritat, això. No és veritat. Primer perquè som més al Barça...
I bueno, home, ja m'ho imagino, però...
Perquè cadascú, en determinats moments, ha fet diferents papers, no?
Perdoni, però que el de la idea, el d'il·luminat que els va reunir tots, sí que es deia la porta.
No, ens vam reunir tots venint de diferents cantons i amb idees comuns.
Però vostè deu ser bastant el doctor, no? Perquè té la clau de la caixa. Es deu passar el dia dient que no.
És un mite, això, és un mite. Per sort, no ho he de fer perquè hi ha algú altre que ho fa. I jo sóc més aviat esquena que no pas doctor.
Ah, vostè és esquena?
Sí, sí, sí.
Ah, caram.
Al final... Com et deia abans, no tothom fa el mateix perfil sempre, no? I en el cas del Barça, en aquests 4 anys, tots nosaltres hem fet diferents perfils en diferents moments.
Però el vicepresident econòmic del Barça no té la clau de la caixa?
Sí, però hi ha un altre tresorer que la té física, no?
Ah, home.
Per exemple.
Sí, bueno, però qui li diu treu o posa? Vostè, suposo, no?
Tots, entre tots.
Això em referia. Escolti'm, continuem parlant de treballadors. Com s'incentiva treballadors molt ben pagats? Tan ben pagats com els futbolistes d'èlit?
Amb el repte professional, no? Si vosaltres parléssiu amb els jugadors del Barça, us adonaríeu que volen molt guanyar, molt guanyar.
Aquest any, a vegades, no dic que no ho sembli, però realment, molt justet, eh?
Les coses poden anar millor o pitjor en un partit determinat, però els jugadors del Barça no juguen a futbol per guanyar diners, els del Barça i crec que tots. Juguen per guanyar partits, no? I aquesta és la seva motivació cada dia. De fet, potser alguns... No tenen ni molt clar si guanyen molts, quants diners exactament guanyen. El que sí que tenen clar és que volen guanyar cada partit, no? I aquesta motivació en un jugador de futbol, almenys els que jo he conegut en aquests 4 anys, potser hi ha història d'altres casos, és una motivació que la tenen tots, la motivació del guanyador.
Vostès van agafar el club sota mínims, van posar en marxa el seu famós, dic el seu, el de Ferran Soriano, famós PowerPoint, ens van explicar allò del cercle virtuós i l'han convertit en realitat. És a dir, comencem fent una despesa, fitxem jugadors que ens porten títols, que ens porten ingressos, que ens porten ingressos per fitxar més jugadors, que ens portin més títols, que ens portin més ingressos. L'any passat vam arribar a guanyar la Champions i aquest any això ja no serà possible. S'ha trencat el cercle virtuós?
No, absolutament no. De fet, seria una il·lusió, no?, que penséssim que podem guanyar la Champions cada any. És impossible, no? El cercle virtuós treballa i funciona perquè cada any tinguem l'oportunitat de guanyar els títols, no? O sigui, que arribi el mes de maig i estem en disposició de guanyar-ne un, dos o tres. I això és el que hem d'aconseguir. I després... pensar que cada any els guanyarem els 3 o que cada any guanyarem la Champions no és just.
No, però hem caigut a 8ens, eh? No a semifinals com vostès havien pressupostat.
Sí, sí, i també havien pressupostat que la Copa cauríem abans i sembla que la Copa tirem més, no? Jo crec que per ser justos, si ens plantegéssim un objectiu que digués en els propers 10 anys el Barça guanyarà un títol cada any dels títols grans, jo crec que estaria bé, no? I altres coses no són raonables. Crec que el cercle virtuós ha girat i continua girant molt bé i ens permet tenir els recursos per tenir un bon equip, i un bon equip que pot guanyar cada any algun títol o no, i que en general, en un període de 10 anys, doncs en voldrem guanyar 10 de títols.
Ja. S'estudia en algun lloc el cercle virtuós?
Sí, ja s'han fet diversos casos. L'últim que he vist, molt ben fet, a la Universitat de Stanford, juntament amb l'IES, un cas molt complet de com estava el Barça, què s'ha fet, per què, quines són les claus de l'èxit, etc.
De manera que podem tenir la confiança que hi ha prou diners a la caixa per millorar la plantilla i prou ganes a la plantilla per millorar els resultats.
Jo la tindria, la confiança. Crec que la dels jugadors, absolutament, i la de la caixa també, que el club està en una situació econòmica tranquil·la, estable, que ens permet anar creixent i, de fet, està pensat perquè cada any puguem comprar jugadors.
Tot i que se suposa que caure a vuitens i no a semifinals de la Champions és una pèrdua econòmica important.
Sí, ho és, en el curt termini. La pèrdua més gran no és econòmica, és esportiva, no? I en la projecció del club i de la marca, és a dir, no arribar a la final de la Champions aquest any suposa una pèrdua econòmica petita aquest any, però sobretot suposa que la marca no és tan gran, no? Però, com et dic, no podem aspirar a guanyar la Champions cada any, no ha passat mai, i de fet, si guanyem la Lliga i la Copa aquest any, em sembla que només serà la quarta vegada en la nostra història, no? O sigui, estem en una situació, jo crec, òptima.
Suposo que l'amo de la caixa deu tenir sempre la tentació de col·locar un actiu que es revaloritzi moltíssim, i el Barça en té en aquests moments, penso en Eto'o, penso en Ronaldinho, segur. Hem de considerar que això no passarà en cap cas?
En cap cas, perquè no és la intenció del Barça, perquè el Barça no és un club venedor i perquè també qualsevol emprenedor, no, aplicant el sentit comú, que mirés això, digués, d'acord, em venga aquest jugador i què em faig dels diners, no? És a dir, el mercat de jugadors estrella és molt estret, n'hi ha molt pocs i ningú els vol vendre. Nosaltres tampoc, per suposat, no?
Però Berlusconi no s'atipa de dir que Ronaldinho és possible.
Sí, això és com una broma, ja, no? Vaig veure el dimarts a una persona del Milan i li vaig dir, ja n'hi ha prou d'aquesta broma, no? Perquè ells es van queixar molt de que l'estiu passat el Madrid va estar marejant amb el Kaká quan ells explicaven a tothom que no el vendrien mai, i per tant era com una camama gegant, no? I l'altre dia els vaig dir, escolta, no, torneu a fer una pilota amb això. I de fet, l'Adriano Galliani va sortir ahir a dir que no és veritat, que no volen comprar Ronaldinho i que no hi ha res de res.
Ja, per tant, això no sembla que hagi de passar. I els jugadors volen continuar aquí, suposo.
Sí, i tant. Jo no conec cap jugador dels actuals del planter que vulgui marxar del Barça, perquè el Barça és un dels grans clubs d'Europa, perquè a Barcelona s'hi està i s'hi viu bé i es juga bé a futbol, i perquè ja no hi ha diferències avui entre el que paga un gran club i un altre. No hi ha jugadors que puguin marxar del Barça i anar a guanyar més diners arreu. No?
No, el Chelsea no es pot tornar boig una vegada més?
Sí, algun cop sí, però jo crec que el Chelsea van tenir una bogeria general els últims 3 o 4 anys i crec que ara la gestió està una mica més professional, no? I crec que estan fent menys bogeries. No? I de totes formes has de tenir en compte que un gran jugador de futbol guanya aproximadament un terç dels seus ingressos venen de jugar a futbol, els altres dos terços venen de publicitat. No? Llavors, per un jugador canviar d'equip ha de pensar si guanyarà una mica més de diners jugant a futbol, però sobretot ha de pensar què em passa amb els meus contractes publicitaris. No? I per tant el risc de canviar d'equip és alt.
Què creu que li ha passat a l'equip aquest any? Què li està passant, vaja?
Jo no crec que li passi res a concret, més enllà de que hi ha hagut una temporada irregular, no? I que hi ha alguns partits que eren claus i que no han sortit bé, el cas del Liverpool, i que al final, si mires la història, sempre costa, no? Després que un equip ho guanya tot, a l'any següent doncs ho passa pitjor, no?
Potser perquè ha perdut la gana, perquè ja ha menjat molt.
Podria ser possible. Jo, coneixent els jugadors que tenim, crec que els jugadors individualment en tenen molta de gana, no?
Doncs també, aleshores no poden.
També és possible. I al final és esport, no? És a dir, pots perdre un partit i pots tenir tota la gana i posar tot l'esforç i perdre, no? També hi ha una altra cosa que és important. Si mires la història, els grans clubs de futbol, després, l'any després del Mundial, mai tenen temporades molt bones, no? Perquè suposa un desgast pels jugadors molt gran, massa gran.
Ferran Soriano, el vicepresident del Futbol Club Barcelona, moltes gràcies per haver vingut. Sé que ara ja, suposo que d'aquí un moment se n'haurà d'anar ja a preparar la conferència d'aquest dia de l'emprenedor, el Barça, anàlisi del seu model de negoci. Moltes gràcies i fins a la pròxima.
Gràcies a vosaltres.
2:15, una pausa i els APMs. Catalunya,